És que, Anna, m'encanta la música del Matòmetre.
Ens alegra els matins, eh?
Sí, i a la gent també, i em trobo gent pel carrer que em diu, és que m'encanta el Matòmetre. Dic, bueno, és que Anna Mata ens porta coses interessants, i a més hi ha la sintonia del Porcuna i tot això que fa que ho amanim d'aquesta manera. Uh-huh. Avui amb què em vens a veure per començar la setmana, Anna Mata?
Primer començarem amb productes menstruals.
Bueno.
I saps per què?
No vull dir que bueno, perquè no puc participar en primera persona de la conversa.
Us ho porto avui perquè a partir d'avui, de forma gratuïta, el govern de la Generalitat de Catalunya ofereix aquests productes menstruals de forma totalment gratuïta a totes les noies, dones que estiguin doncs, en aquesta època menstrual. I
és una bona notícia, no?
Per això mateix la porto, perquè és una temàtica que crec que també s'hauria de portar en altres indrets, no només a la part catalana, que està molt bé, òbviament, que ho tinguin, però que crec que són idees d'aquestes que moltes vegades hauríem de reenganxar també al nostre país, perquè al final són molts els diners que les dones ens gastem en productes menstruals. Es calcula, ens centrem en Catalunya, que és el que la informació que tenim doncs, després d'haver donat aquesta mesura, 2,5 milions de persones entre 10 i 60 anys es podran acollir en aquesta mesura i també va adreçades a persones que siguin doncs, no binàries o homes trans que encara menstruïn. Si hi ha alguna persona amb menstruació que no estigui en aquesta franja d'edat, podrà fer una sol·licitud senzilla a la farmàcia. Hi ha dones, nenes, que els hi ha vingut la regla abans dels 10 anys, per tant, doncs, si es fa aquesta petició, és probable, per no dir totalment cert, que els hi donaran aquesta opció de poder tenir aquest accés gratuït als productes menstruals. Parlem de copa menstrual, de calces menstruals i també paquets de dues compreses de roba, que són les que no deixen sortir tanta sang, per dir-ho d'alguna manera. En aquest cas, les farmàcies s'encarregaran no només de distribuir aquests articles, aquests productes reutilitzables, sinó també d'oferir assessorament personalitzat en el moment de la recollida, perquè depèn de doncs, si tenim més sangrat o menys, doncs, ens anirà millor una cosa o una altra. Aquesta mesura s'emmarca dins un pla que s'anomena Pla d'Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025, que va tirar endavant l'executiu català, i el departament de Tània Verge, que compta doncs, amb un pressupost de 8,5 milions d'euros per la compra i la distribució de productes, a més també de la formació dels farmacèutics, que, com dèiem, doncs, seran els que ens donaran aquesta idea o aquesta línia que hem de seguir segons el que diríem el cicle menstrual que tinguem. No? Aquest pla té un doble objectiu. Per una banda, combatre la pobresa menstrual, que té el risc d'augmentar en l'actualitat la pujada de preus, i a més ens diuen que en algun moment de la vida 2 de cada 10 dones han tingut dificultats econòmiques per comprar productes menstruals. Per tant, aquest tipus de productes sí que aquí a Andorra es va rebaixar el preu de l'IGI, l'impost, però no deixen de ser productes molt i molt cars que si no passem doncs, en aquests productes que comentàvem, com la copa menstrual o les calces menstruals, que són reutilitzables i a més són més sostenibles, si anem amb els articles de sempre, doncs segurament ens sortirà molt més car. Canviem de temàtica.
Deixa'm dir-te una cosa d'això.
Digue'm.
Això és un fet que passen les dones durant tota la vida, bueno, tota la vida no, a partir de la menopàusia no, i abans de començar tampoc, però durant quasi tota la vida, una part molt important de la vida, i em sobta que no s'hagin desenvolupat dins de les reivindicacions feministes més mecanismes per ajudar a les dones, per ajudar-vos, no? Em sobta. M'has fet pensar a mesura que anaves parlant, no? Perquè
bé, de fet,
això no és una qüestió que afecti una part de les dones. Això afecta totes les dones, no?
100%.
I, en canvi, doncs, crec que totes heu acceptat abnegadament, bueno, totes, mentida, totes, alguna igual no, eh? Però moltíssima gent accepta abnegadament que això és una circumstància que heu de patir, que és la paraula, cadascú amb la seva intensitat, perquè no hi ha dues dones idèntiques, durant la vida hi hau a córrer, no? I, bueno, em sembla bé que més o menys es normatitzi una miqueta, o què?
Doncs sí. A banda, també, a Espanya recordem que es va donar pas a la baixa per menstruació,
recordo,
aquelles regles
sí,
doloroses que, òbviament, has d'anar al metge perquè et donin aquesta baixa per menstruació, que no pot ser d'arribar un dia i dir «Ai, és que em fa mala panxa, agafo la baixa». No, hi ha d'haver una base mèdica, no? S'han de fer passes encara, però si aquestes idees que ha tingut en aquest cas el govern català les podem aplicar també al nostre país, doncs mira, una farmàcia per cada 2.500 habitants que comentàvem aquest matí, doncs també ho podríem fer.
Aquí Anna. Queda la petició d'Anna Mata, una dona que, com totes les de la seva
que
edat,
menstrua, com
té la regla i explica això, doncs clar que sí. Què més?
Anem a parlar de música, perquè finalment Israel ha accedit a modificar la lletra de la cançó October Rain per poder-se mantenir a la cursa d'Eurovisió. Recordem que és una cançó que tenia molts trets polítics i, òbviament, Eurovisió, tal com va fer l'any passat amb Rússia, doncs aquesta vegada ho han fet amb Israel perquè hi havia moltes connotacions polítiques i en relació a tot aquest conflicte que tenim entre Israel i Palestina. Diuen que la mesura s'ha pres després que el comitè que supervisa el festival decidís desqualificar aquest tema per la seva naturalesa política i el president israelià va aconsellar que rebaixessin el to de la lletra per evitar la desqualificació de la Unió Europea de Radiodifusió. Per tant, doncs, han fet cas al seu president i també doncs, als organitzadors del festival i canviaran finalment aquesta cançó. Haurem de veure com canvia la lletra en el moment que surti. I per últim, us portem dos temes molt breus. Un d'ells són les noves trucades d'àudio i vídeo des de X, l'antic Twitter, aquesta xarxa social que és propietat, recordem, d'Elon Musk, que va anunciar aquesta possibilitat que estaria disponible per tothom. Doncs ja està disponible. De manera automàtica, qualsevol persona pot rebre una trucada dels seus seguidors i també a la inversa. Així doncs, simplement seguint un compte qualsevol, tens l'opció de poder-hi fer un truc o una videotrucada. Quin és el problema?
On surt això, Anna, que no ho he vist?
Això? A tot arreu.
No, vull dir, però que no ho trobo. Jo soc de...
Ara us ho explico, com ho heu de desconnectar.
Vale,
perquè
vale.
El tema important, i és que és una temàtica que, òbviament, si ens interessa amb la nostra xarxa de contactes o d'usuaris mantenir aquestes converses, aquestes trucades o videotrucades, està molt bé, però les xarxes, inclús a X, a Twitter, hem tingut usuaris que s'han queixat moltíssim perquè aquestes trucades, en el moment que les rebem, si les agafem i contestem aquestes trucades, moltes vegades poden accedir al nostre IP, a la nostra adreça IP, i per tant trobar la nostra localització i tota aquesta renglera de coses que es poden fer sabent la IP d'un usuari. Per tant, aquells que tingueu X/Twitter i vulgueu desconnectar aquesta opció de fer videotrucades o trucades d'àudio, heu d'anar a configuració i privacitat. Un moment, en el moment que estem allà, anem a privadesa i seguretat, missatges directes i desconnectem les trucades d'àudio i vídeo, perquè així, doncs, en certa manera, podrem evitar que qualsevol usuari ens truqui i, si no sabem qui és, doncs, almenys, que no ens entrin a les nostres dades. Gabriel, veig que ho estàs fent.
Bueno, ara ho miraré, sí. No, però estava més encuriosit d'on queden les trucades, que no sé on queden. On les puc fer, ja, directament? On puc trucar una persona?
Tu directament vas a l'usuari que vulguis trucar,
sí,
i en el moment que et poses en el seu perfil hi ha l'opció de fer aquesta trucada. En surt amb una icona d'un telèfon.
A mi em surt encara el missatge, però no el telèfon.
Si entres al missatge, a veure què surt. Anem
a entrar al missatge.
A veure què surten aquests missatges.
No, em surt per enviar un missatge i em surt per enviar un àudio. Igual ho he d'actualitzar, eh?
Igual has d'actualitzar l'aplicació.
Igual tinc el Twitter de fa 15 anys. Ja podria ser.
I anem a l'última. Un últim apunt molt, molt ràpid. Aquesta jugada polèmica que es va viure a Mestalla entre el Real Madrid i el València. Recordem, l'àrbitre Gil Manzano els diu que es sacarà el córner, però en el moment que se saqui, pitarà al final.
Sí.
Recordem que estem al minut 92, si no recordo malament.
S'està acabant el partit, per això li diu això al jugador.
I tot això ve després de pitar un penal a favor del Madrid, que finalment va rectificar en veure les imatges del VAR. Crec que el més inesperat i el que ha criticat molta gent, no només de l'àmbit madridista, sinó també en altres àmbits, és que faci aquest amago, no?, de pitar i no fer-ho. En el moment en què Brahim posa el centre i Bellingham doncs acaba de rematar, que veiem que quan Bellingham està saltant i ja està pitant el primer pip.
Jo he vist les imatges, he escoltat el xiulet i és just quan està centrant.
Exacte. Aquest és el tema. Però què passa? Que això no només li passa al Madrid. I no només li passa al Madrid a Mestalla, que també hem pogut veure altres arbitratges a Mestalla que també han sigut una mica polèmics. Us porto un conegut que ha vingut aquí molt recentment, un partit del Valladolid contra el Sevilla la temporada passada, però va ser en la primera part i l'àrbitre era Ortiz Arias. Va ser en la primera part, va afegir 5 minuts de més en aquesta primera part i el Valladolid va marcar un gol que va ser justament la temporada passada quan van baixar a segona. I per això els tenim ara a la Lliga Hypermotion contra l'Andorra.
Sí, i van perdre aquí el Nacional.
Doncs que no és només al Madrid que li passen aquestes coses, que el futbol és així, les decisions arbitrals a vegades afecten més o menys, i en el cas del Valladolid, com que ho vaig veure també que havien perdut a casa, doncs mira, és el que us portava avui.
Jo crec que no té perdó l'àrbitre amb això, eh?
Jo crec que s'equivoca, perquè si és el que et dic, o sigui, si tu fas l'amago de pita, pita.
No, vull dir, treuen el córner, no hi ha remat, pites. Marca el final. Si deixes seguir la jugada, deixa-la seguir una mica més, una mica més. Un segon rebuig, però si marques al final, marca-la abans. Abans, no quan arriba la pilota al jugador que està a punt de centrar.
Que, de fet, un dels jugadors, Hugo Duro, de València, li va recriminar que no hagués pitat abans. I inclús després del partit, en les declaracions postpartit, també ho va dir. Diu, no lo entiendo como no lo pito antes.
Arbitrar és una feina impossible, perquè se li demana una eficiència a una persona que va cansada, a un nivell de velocitat en la presa de decisions que no és normal per ningú. Llavors, se'ls demana un nivell de precisió que és impossible. Per tant, aquestes coses passaran sempre.
Ningú sempre estarà content. O sigui, els dos equips no podran estar contents mai a la vida.
I amb aquest nivell de pressió i de responsabilitat, aquestes coses passaran sempre. Et ve que la tertúlia esportiva.
Vinga, fins ara.